Que no s'acabi l'estiu, i és que sempre costa acomiadar les vacances per tornar-nos a posar les piles amb el nou curs. Aquest mes de setembre han tornat a les aules de Valls més de 5.600 alumnes d'infantil, primària i secundària. Volem saber com ha anat aquest inici amb dos projectes educatius de la ciutat que més enguany celebren aniversari. Saludem a Núria Gavarró, directora de l'Escola Ladioms de Valls, que enguany celebra 40 anys. Benvinguda, Núria.
Bona tarda a tothom.
I a la Puri i l'Eva, directora i exdirectora de la Quitxalla, que enguany també celebren 50 anys des de que van obrir les portes. Benvingudes totes dues.
Bona tarda.
Mira, a la vegada ho han dit, veus que bé? Que sincronitzades. Com estem? Pregunta general per totes tres. Com ha anat la tornada? Ja hem agafat el ritme o encara estem així? A veure, Eva.
Encara estem en un moment on els infants i les famílies ens estem acostumant als ritmes de la tornada, a agafar aquestes rutines que costen després d'un llarg període de vacances, però amb l'esforç d'això, precisament de les famílies i de tot l'equip de la llar, es veuen petits avenços dia a dia.
Tot ens anem acostumant al final. Núria, a més enguany amb tots els actes també de l'aniversari, vosaltres torneu.
Sí, nosaltres tornem a... començant amb les rutines i també el 3 d'octubre d'aniversari, per tant, amb molta força i energia.
Amb feina. Parlem en primer lloc, no? Anirem per ordre d'edat, si us sembla. La Quitxalla és una llar d'infants pública, com bé sabeu, de l'etapa del 0 als 3 anys. M'agradaria que m'expliquéssiu la importància del desenvolupament d'aquesta etapa vital dels infants.
A veure, aquesta etapa és cabdal al desenvolupament de qualsevol persona. Tot el que aprèn el cervell de la canalla durant aquesta etapa, durant el 0-3, a neurociència parlen exactament dels 1.000 primers dies de vida, que són cabdals. És a dir, totes les experiències, les vivències que la canalla té durant aquesta etapa conformarà tot el que serà la resta de la seva vida. Imagina de què estem parlant. I, per desgràcia, els adults no acabem de ser conscients de què valor durant aquesta etapa. L'acompanyament, el treball emocional en la canalla, les experiències que puguin viure, és que tindran molt a veure amb tot el que després aniran desenvolupant a l'Eladion quan arribin. Perquè la base és el 0-3.
Clar, quines són les capacitats, no?, que han de desenvolupar els infants en aquesta etapa i que entenc que es poden treballar millor des de la llar que potser des de casa?
Perquè es tracta de la personalitat de cada infant. És a dir, cada criatura té les pròpies capacitats que ha d'anar desenvolupant, i el que fem a la llar d'infants és afavorir espais, materials, estances, perquè la canalla, cadascú, pugui anar desenvolupant-se al seu ritme. I, evidentment, des de la cura, però la cura educativa, perquè quan parlem de cuidados, quan parlem de cura, tothom parla d'assistencial. No, senyors, la cura educativa, la cura de la part emocional de la canalla, que és bàsica, perquè les experiències de la canalla van unides a la emoció en la que l'hagin viscut.
De fet, i parlant d'emocions, a nosaltres, a l'equip educatiu, que dia rere dia pensem meticulosament què oferim, què no oferim i des de quina perspectiva ho fem, encara ens costa i ens fa mal aquí al pit quan encara sentim algun pare o alguna mare que diu: vamos a llevar o portem el nostre nen a la guarderia. Quan encara utilitzen aquesta paraula, se'ns derrumba el cor i l'ànima, perquè nosaltres com a equip sempre hem donat molt valor i cada dia donem més valor en aquesta etapa, precisament pel que deia la Purino, perquè sabem totes les connexions neuronals que se fan a través de les experiències viscudes. També som molt coneixedors que la vida frenètica de les famílies fa que aquell entorn de cura afectiva, emocional, que potser abans s'encarregaven les àvies, ara ni les àvies les poden assumir. I gràcies, doncs, a aquestes escoles bressol o aquestes llars d'infants, podem fer aquest paper d'acompanyament, de poder crear aquestes connexions neuronals, de poder oferir, com deia la Puri, aquest material, aquestes propostes que ajuden amb aquest benestar amb els infants. I malauradament sí que hem avançat positivament des del Departament d'Educació, ja se'n reconeix i se'ns han inclòs dintre el decret d'educació infantil que engloba etapa de 0 a 6 amb dos cicles, però ja estem inclosos, per tant, aquí un factor afegit positivament que el Departament ja ens entén com a etapa educativa, però malauradament encara són molt considerades assistencials, quan realment darrere nostre hi ha un treball, un projecte educatiu i una programació d'aula detallada i mirant cap als infants, per als infants i per a les famílies. Això costa molt d'entendre, i sobretot ara l'adaptació, que moltes famílies tenen molta pressa per deixar-los, i nosaltres volem fer aquest traspàs suau i sense fer grans estraus per l'infant.
Clar, a poc a poc, no? Sí, que... Clar. Núria, ara elles parlaven d'això, no? Perquè quan acaben la llar d'infants, doncs ja venen cap a l'escola dels grans, no? Que sempre se'ls diu. Noteu aquesta diferència entre els nens que han passat per la llar d'infants i els nens que han vingut directament des de casa?
Sí, lògicament, bueno, hi ha tot un treball que realitza les llars d'infants, que això després, no?, queda immers, no?, es veu en aquests infants, no?, tot el que és tema rutines, també suposo que tot el treball de tranquil·litat de les famílies, no?, aquesta rutina que hi ha els han deixat per primera vegada amb algú que no és algun familiar proper, no? Aquest pas ja l'han fet, vull dir, en molts aspectes queden afavorits. Després, mica en mica, lògicament, doncs, els nens que han, no?, els infants que han estat amb les seves famílies i que per primera vegada comencen a l'escola, doncs també els ajudem i els acompanyem a fer tot aquest treball d'adaptació. Però sí, clar, és un avantatge per ells, no?, per ells i per la família.
Mm-hmm. No sé si també amb aquests 50 anys, clar, és que parlem de 40-50 anys, semblen pocs, però l'educació ha canviat moltíssim, no? Mm-hmm. S'ha fet una volta de mitjó 360 gairebé. Clar, com ha canviat la manera que vosaltres també a la llar heu tingut d'atendre aquests infants, d'educar-los, no? Tot això que ens esteu dient, aquests estudis de neurociència segurament fa 50 anys ni se'n parlava.
Doncs no, és veritat. Jo que porto molts anys, de fet, el dia 11 estaré jubilada, imagineu-vos.
Visca, enhorabona.
Sí, sí, gràcies. Doncs jo quan vaig començar, doncs, bueno, ja havia consciència de que havien de treballar la canalla, preparar espais, però bueno, era més cura de la canalla, ¿vale? No havia tanta consciència. Mm. Però va ser molt ràpid, perquè l'educació evoluciona molt ràpid, i de seguida van veure que havien de fer quelcom més. Va haver un seguit d'editorials que traiem material escolar, vam experimentar, vam treballar un parell d'anys amb aquest material, però després van veure que no, que el 0-3 és una altra cosa. El material escolar, el 0-3, no. El 0-3 hem de ser les mestres qui hem de crear, d'acord a la necessitat del grup i de cada infant, que aquest és el gran treball del 0-3, el gran treball per al qual no tenim hores, perquè sabeu que nosaltres tenim 8 hores d'atenció directa als infants, i tot aquest treball de preparació, d'observació, de reflexió de l'equip educatiu només ho fem perquè les direccions contractem personal de vigilar dormitori, tenim aquesta estoneta, però això no pot ser. Mm. El departament ha de donar hores no lectives, perquè el personal de 0-3 fa una feinada immensa, perquè elabora tots els espais i materials.
Sí, perquè s'ha de tindre en compte que el ritme que anem ara d'aprenentatge i de manera de fer, de metodologia, molt rarament ens serveix un material per un altre any.
Clar.
Perquè com que realment ens treballem per als infants i per als infants, ens trobem que un material que t'ha funcionat molt bé aquest any, pel grup classe que tens aquest any, ni plantejar-t'ho,
s'ha d'adaptar. Fer una cosa diferent.
Sí, evidentment, malauradament, ni sabem, coneixedors, que aquestes persones que treballen amb l'educació en general, però molt amb el 0-3, ens emportem molta i molta feina fora d'hores.
Aquesta és una reivindicació que cal seguir repetint, perquè hi ha molta feina més enllà de les hores que les mestres estan i els mestres estan amb els infants, que això a vegades costa d'entendre. Clar, Núria, bueno, abans un moment de parlar amb la Ladió, us volia preguntar quin és el futur, o com encareu el futur de grans reptes, a més d'aquestes reivindicacions que esperem que algun dia
algú toqui de peus a terra i digui, tenen raó.
Mira, jo te faig la teoria de la que se jubila, ¿vale? La llar d'infants s'acabarà ficant al capdavant de totes les etapes educatives, perquè és el que ha de ser. És a dir, el sistema educatiu està muntat a l'inrevés. El 0-3 ha d'estar dalt. I aquí acabarem. Perquè, a més, l'altre dia, bueno, quan vam fer aquestes conferències... I
per celebrar l'aniversari.
Per celebrar l'aniversari, vale, va quedar molt clar cap a on ha de caminar el 0-3.
I seguint el que diu la Puri, efectivament creiem que una mirada de tot el sector educatiu des de la universitat i els mestres que imparteixen aquests graus de magisteri fins al que està a la universitat, fins que està a l'institut i anant baixant, haurien de mirar i d'observar què passa amb aquesta etapa per entendre tot l'evolució i l'aprenentatge des d'allà fins que acaba. I el futur de la llar el veiem amb molta força. Creiem que el departament està començant a fer petits passos precisament per reconèixer-lo. Ara bé, calen recursos, perquè sense recursos arribem on arribem, també s'ha de dir, s'ha de ser franc. Però com un miratge, no, una utopia que ens agradaria, ens encantaria, és tindre més personal, baixada de ràtios, poder fer que inclús, no, que l'etapa 0-3 i etapa 0-6 s'aproximessin i poguessin convidar d'una manera a vegades més propera i poguessin fer trobades de tota l'etapa d'educació infantil. Doncs tot això és el futur que s'espera a la Quitxalla de Valls.
Recursos i més recursos, i la Núria va dient que sí amb el cap, perquè segurament el problema a l'escola pública és una mica el mateix. Abans de res, Núria, 40 anys i teniu un himne. Començar amb aquest himne també per parlar dels 40 anys, perquè ja ho diu la lletra d'aquesta cançó. Què és l'Eladi Homs, Núria?
Aquest himne defineix perfectament l'essència, no? El projecte educatiu de l'Eladi, que tots els infants tenen dret a conviure amb aquesta diferència, no? I que la diferència no ens empobreix, sinó que és un factor de riquesa. Tot l'alumnat que passa aprèn a conviure amb alumnes que tenen diferents necessitats, i això porta aquesta vessant humana, no? Que a part de l'educació hi ha d'haver aquests aprenentatges més estipulats acadèmics, no? També hem de tenir un factor important, que és aquesta vessant de formar infants plenament amb totes les seves potencialitats, no? Per arribar en aquest punt d'educació integral, que podríem definir tot, no? La vessant
Clar, perquè és que, a veure, la inclusió, quan parlem d'escola inclusiva, de projecte d'inclusió, expliquem-ho en paraules fàcils a què ens estem referint, perquè la cançó diu que tots som diferents però tots som iguals, no?, d'alguna manera. Per tant, l'escola inclusiva, què és exactament?
Que qualsevol infant, tenint en compte les necessitats que tingui, hi té cabuda. Per tant, no? Parlàvem també de l'etapa 0-3, sí, que hi ha unes necessitats, igual, que hi ha aquesta manca de recursos. La nostra escola, volem que tots els infants hi tinguin cabuda, tenint en compte les seves necessitats. Per això hi tenim professionals que acompanyen aquests alumnes que necessiten aquest acompanyament més personalitzat. El que passa que també ens trobem davant d'aquesta mancança de recursos humans, no? La societat ha anat canviant, parlàvem que les necessitats dels infants, el que abans en tenien per educació, quedava cobert, no? Amb un tipus d'institució, tot això ha anat evolucionant, i per tant aquesta evolució també ha d'anar acompanyada de recursos per poder tirar endavant aquest projecte educatiu.
Estem en un moment que sembla que aquest projecte d'escola inclusiva sembla que perilli, no? I que ja existeix aquest model d'escola per infants amb capacitats diverses, no? Entenc que això des de l'Eladi Homs es viu una mica, no sé com dir-t'ho, aquesta sensació de dir això no és el que nosaltres fa 40 anys quan vam néixer preteníem, no?
Correcte. Aquest model d'educació inclusiva sembla que hagi arribat nou quan l'Eladi Homs porta una trajectòria de 40 anys. Actualment tenim professionals que ens acompanyen, que porten més de 35 anys acompanyant aquest projecte, no? I creuen fermament en que tots els alumnes han de tenir l'oportunitat de participar a les aules mentre són infants, convivint amb tota la resta, no? Després, ja a mesura que anem fent grans, ja anirem adaptant, ja anirem veient que hi ha necessitats que poder no poden encaixar i ja els hi buscarem donar una resposta. Però mentre són infants hem de poder conviure. I la riquesa que porta tant per tot l'alumnat aquesta diferència és molt gran. I a vegades diem, ostres, s'ha de viure per poder entendre. Quan trontolla diem, ostres, pues, l'Eladi fa 40 anys que està tirant endavant aquest model inclusiu que ara tant s'està qüestionant. Això no emet, no? O no vol dir que no diguem o no reivindiquem que aquest model ha d'anar acompanyat de recursos tant humans com materials, eh? Vull dir que, clar, no podem incloure...
Ara intervinc jo, disculpeu-me. Sí. És un any per la Quitxalla que ens omple de satisfacció poder haver arribat gairebé al 100% de l'ocupació de les matrícules que tenim. Això ha amplificat un augment d'infants amb necessitats diverses i això vol dir que poder, per cada aula tenim una necessitat d'un infant, sigui física, sigui sensorial, sigui econòmica, i ens agrada que estigui aquí la de l'Eladi Homs perquè, com ella diu, els infants són infants, però jo encara reivindico més, els infants són infants des de que neixen, no des de que arriben a I3 o no des de que arriben a l'ADI, i llavors allí ja tenim una psicopedagoga, tenim un psicòleg, tenim un fisio, a la llar no tenim ningú, ni tan sols una vetlladora, que si en tot cas la tenim o la tinguéssim, hauria de ser amb recursos propis, recursos d'autogestió de centre que hem d'abonar des de les altres famílies pagant la quota. I això ho reivindico. Els infants són infants des de que neixen, independentment de la seva condició, gènere, sexe o cultura.
Clar, si això ja trontolla a l'escola... A l'escola Eladi Homs, no?, que ja inclou l'escolaritat obligatòria a partir dels 6 anys, imagina't el que passa abans, no?, a la llar d'infants.
Sí, correcte. Al nostre centre sí que dic que hi ha professionals que són mestres d'educació especial, educadors, vetlladors, però amb recursos propis o a plantilla de centre no tenim ni psicòlegs ni fisioterapeutes, que tot això són serveis externs que poden venir algunes hores molt puntuals.
Clar. Vull dir que també és el que dius, no? Tirem endavant amb l'escola inclusiva, però sisplau, ajudeu-nos i poseu-nos recursos perquè és beneficiós.
Correcte.
O sigui, s'ha demostrat que aquest projecte és beneficiós per tots els alumnes.
Correcte. Això. Sí, sí, sí. Quan fem festes, quan fem activitats, no? La cura que tots els infants tenen, no? Que es cuiden i busquen aquesta necessitat. Vull dir que veus aquesta alegria. I jo també et parlaria, a més dels infants, de les famílies.
De les famílies, de veure que estan inclosos.
Correcte, que veure qualsevol infant, depenent de la seva necessitat, no?, que parlàvem, o de la seva condició... estan inclosos amb tots els infants.
Això
i això també és una satisfacció, jo crec, per les famílies, no? Sentir aquest acompanyament és important i crec que és una necessitat de qualsevol ésser humà, no? Que és sentir-se estimat.
I és un treball molt emocional de les emocions, de l'empatia des de petita. La canalla, nosaltres ho tenim comprovat a la llar quan hi ha una criatura que té qualsevol tipus de necessitat. Us assombraríeu de veure com la resta de grup
l'acompanya,
entenc que l'educadora hagi de dedicar més temps, perquè tu evidentment els hi expliques, però la canalla són realment assimilen d'una forma impressionant.
És molt millor que els adults.
Ara, totalment d'acord.
Però
totalment.
Fan falta de veritat mans. Els recursos que més fan falta a l'educació són persones.
Totalment.
Perquè és el que fa falta.
Correcte. Sí, sí, perquè no, en aquestes activitats de vida diària de l'aula, quan parlem de tots els infants, només que hi hagi una persona que pugui anar acompanyant de manera més
molt
personalitzada perquè la resta del grup pugui funcionar, ja és la clau, no?
Vull dir,
inclusió amb recursos, no?
És que una tutora d'aula té en nostre cas 18 criatures de 2 anys. Si té 2 criatures amb necessitat de qualsevol tipus, les ha d'atendre igualment.
Falta, i li faltaran ara mans per poder estar molt també bé. Per tota la resta.
Això és el que reivindiquem. Fan sí, falta sí, sí. Mans a l'educació.
Podríem dir que aquest és un dels reptes que em sembla que després de l'entrevista d'avui quedarà clar, no? Que és la reivindicació de la Quitxalla, de l'Ala Dioms i, en fi, de tantíssimes escoles i llars que hi ha arreu del país. Núria, vosaltres a l'ADI teniu molts projectes, molt breument, però sou Escola Verda, Aula Multisensorial, la revista El Clip, que
la
és molt
Clip,
xula,
sí,
i ràdio, perquè a més van venir, van fer un programa especial també des de la Dioms, i em fa com gràcia que tingueu una ràdio pels nens i nenes, futurs periodistes.
Sí. Tenim projectes que ja tenen una trajectòria transcendental. El de la ràdio és un projecte molt bonic, que fa molts anys que ens va acompanyant. Des de la nostra pàgina web es poden escoltar els programes que anem abatent. Els encarregats de tirar endavant aquests programes són l'alumnat de 6è. Es munten equips i intentem que mensualment emetin un programa de ràdio, no? I en aquest programa hi participa tot l'alumnat de l'escola. Llavors, doncs, bueno, des dels ben petits fins als més grans, busquen activitats, coses que tinguin a explicar, i llavors busquem el moment i anem gravant, no? Amb tot el que ens ajuda això a treballar tot el
moltes
que és
coses,
el llenguatge oral.
Moltes capacitats es treballen amb la ràdio.
Correcte.
Sí, sí. Com tenim pensat celebrar els 40 anys, Núria?
Mira, doncs divendres, estem una mica nerviosos tot aquí, perquè el tenim ja aquí, aquest divendres, 3 d'octubre, justament el 3 d'octubre del 1985, farà 40 anys que tot un equip de professionals va obrir el centre a l'Ala Dioms. Bueno, havia de ser, ja ho sabeu, en els seus inicis, un centre d'educació especial. El 1984, amb un decret, es va creure, no?, o es va apostar per aquest model inclusiu, i l'escola Ala Dioms n'ha estat una de les pioneres. Llavors ens omple d'orgull que aquest projecte, aquest divendres, exactament en faci 40 anys. Volem aprofitar aquest dia també per inaugurar un espai de l'escola, que és la biblioteca. Ens fa moltíssima il·lusió, com que l'Ala Dioms, l'escola, porta un nom d'home, doncs hem buscat un nom de dona, d'una il·lustradora molt reconeguda, que és la Roser Capdevila. No ens podrà acompanyar en l'acte, però tenim pendent que al llarg del curs, doncs, ens pugui venir a fer una visita i pugui conèixer l'espai que porta el seu nom. La biblioteca també, no?, pues serà un racó, o ha de ser el cor de l'escola, no? Al final, entre llibres i amor a la lectura, és el que han de créixer tots els infants. I aprofitarem això, esperem poder compartir, que hi hagi la comunitat educativa actual, que n'hagi format part i que sigui una festa de tots, no?
Però si no ho sabeu, algú no ho sap, la Roser Capdevila és la mare de les Tres Bessones, la il·lustradora de les Tres Bessones, de qui tanta infància ens ha acompanyat durant tots aquests anys. Per cert, dir-vos que jo vaig ser alumna de l'Ala Dioms i de la Quitxalla, o sigui que no ho havia dit, i em fa molta il·lusió saber que aquests projectes segueixen endavant. Ho hem parlat, com a resum, hi ha tants titulars que hem posat sobre la taula, sobre la manca de recursos, sobre el futur d'aquests projectes, que no és fàcil, que és una lluita constant. Núria, l'Aladi, com per resumir, quin és el repte que espero que existeixi 40 anys més, la veritat?
Ai,
el principal repte, no?
Bueno, continuar amb aquest model inclusiu, que jo crec que ara que està una mica trontollant, no? Ha de ser un model que hem de lluitar i que això, pues, tenir en compte, pues, a través del departament i a través de tots els professionals que hi treballem, no?, que amb recursos el podem tirar endavant, no?, i que socialment vivim en una societat diversa i això s'ha de reflectir a les escoles. I ha de poder viure aquesta diversitat, ha de poder créixer des dels bens inicis, no?, que estaríem parlant de la llar, tota la trajectòria o el que seria l'etapa obligatòria. Aquesta seria una gran il·lusió i, bueno, si ho ha pogut ser durant 40 anys...
Endavant, pues 40, 50 més i els que calgui per la ciutat. Moltíssimes gràcies a totes tres, ha estat molt interessant. És un programa molt cultural, però ens agrada parlar de la vida, i això és la vida, l'educació. Així que gràcies per venir, Tot Comença. Torneu quan vulgueu amb els projectes que feu des de la llar i des de l'escola.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.